Meteotemas.
Què tal? Bona tarda. Avui ens visita Roger Vendrell, cap de la Unitat de Sistemes d'Observació Meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya. Roger, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Us hem cridat, en aquest cas, per parlar d'un tema, aquell debat d'estació manual, estació automàtica. Els que hem viscut les manuals sense les automàtiques i després arriben les automàtiques i ara dominen en molts casos les automàtiques, crec, sobre les manuals, jo en tinc una opinió formada, però vosaltres a on heu arribat?
A veure, clar, el Servei Meteorològic i en el fons la tendència general dels serveis meteorològics nacionals és la d'anar automatitzant. Anar automatitzant les estacions bàsicament per un tema de que et permet posar estacions en llocs remots. Per exemple, el servei té estacions a l'alta muntanya, per sobre 2.500 metres al Pirineu, i que et permet un registre continu de les dades. A part, amb els anys, la tecnologia també ha permès que les dades, la qualitat de les dades, siguin tant o més bones que les manuals, depenent, en cada cas, de la variable i del sensor que estiguem parlant.
Entenc que també, com en tot en la vida, hi ha observadors que fan l'observació manual d'una forma ultracurosa. Sempre han estat ells els que l'han fet, l'han mimat literalment i, per tant, amb unes dades excel·lents, d'excel·lència palpable. I, en canvi, hi ha observacions, sobretot antigament en algunes hidroelèctriques, en què, depenent qui hi havia de torn, doncs veies uns canvis sobtats. Per tant, no hi ha dues persones iguals.
Clar, això és molt important. Justament una de les coses que porten les automàtiques és l'objectivitat. Allà no hi ha un observador que hagi d'interpretar la dada. Les automàtiques aniran millor o pitjor, però sempre, per dir-ho d'una forma, mesuraran de la mateixa manera. Els observadors, i ha passat en molts casos, si és una persona això meticulosa que diàriament fa observacions a la mateixa hora, de la mateixa manera, i seguint rigorosament, segurament les dades seran tant o més bones que una automàtica. Però molts cops és habitual que hi hagi més d'un observador, quan la gent fa vacances, quan la gent es posa malalta, i aquí s'introdueixen doncs, certes subjectivitats que, lògicament, després costa d'identificar.
No barregem, potser, estacions manuals amb el que és l'AXOM, podríem dir. Es combinen coses.
Es combinen. A l'AXOM hi ha una part d'observació, que també pot ser visual o amb instrumental, temperatura o precipitació, i una part de
vigilància.
Clar, perquè,
per exemple, una estació automàtica no ens podrà dir si el cel està més o menys tapat.
Sí que ens ho podrà dir.
Sí, a veure, sí, per la radiació solar. Però...
No, i per algun sensor concret, que és un ceilòmetre, que dona la cobertura del cel, però que normalment estan situats en aeroports i que el servei no en tenim operatius.
D'acord.
No tenim operatius.
Estem d'acord. És a dir, ara mateix a Catalunya, no. Tret dels aeroports, no.
No.
Ceilòmetre amb làser, m'imagino, i per tant et fa un escombrat del cel i et diu si està més serè o menys. Però això, ara mateix, amb les estacions...
No, el servei no ho tenim.
Seguim. Aleshores, l'AXOM i tot plegat.
Sí, l'AXOM doncs, és una xarxa d'observadors. Hi ha 90 persones que fan observació diària, 90 que són vigilants i una quarantena que fan amb dues coses. Aquesta gent cada matí, el primer que fa, com deies, és mirar el cel i donar la cobertura nuvolosa. Aquesta dada realment, si no la traiem amb satèl·lit, des de dalt, no des de baix, és una dada que no tindríem perquè no tenim aparells de mesurar ara mateix per calcular-ho. A part, doncs, hi ha gent que fa mesurar la temperatura o el tema de la precipitació. La precipitació, que és molt irregular, la xarxa de l'AXOM amb uns 100 pluviòmetres, ajuda moltíssim, molts cops, a completar els mapes que fem d'isolletes des del servei, on es representen els episodis de precipitació amb les estacions automàtiques.
Anem a les automàtiques. Clar, una automàtica tu la pots muntar i que maca que és. però sí, és alguna cosa més.
Justament, quan parlem d'automàtiques, nosaltres sempre acabem dient que d'automàtiques en tenen poc, en el sentit de que no és instal·lar-la i oblidar-se'n, sinó que les automàtiques porten molta feina. Els serveis es fan com a mínim dos manteniments preventius, dos cops l'any es va a l'estació i se li fan una sèrie de revisions. Una cosa molt important que s'ha de tenir en compte és on s'ubiquen les estacions i quin és l'entorn immediat. Molts cops, ara a la primavera, ens creix la vegetació i pràcticament algun cop ens trobem que el pluviòmetre ha quedat ocult darrere de la vegetació. Clar, això en un observador no li passarà perquè anirà cada dia. Nosaltres hem de tenir en compte aquestes coses i reforçar les visites a les estacions a les èpoques més sensibles.
I quan ja està instal·lada, dius aquesta freqüència aproximada d'un parell de cops a l'any, més o menys cada 6 mesos.
Això mateix, això són els preventius. Si hi ha qualsevol sospita de que hi ha una dada que és errònia o hi ha qualsevol mal funcionament, s'hi va en 24 hores. Per tant, com a mínim dos preventius, si l'estació va perfecta durant tot l'any, però si té qualsevol incidència, en 24 hores s'hi va. Per tant, s'hi pot anar les vegades que faci falta.
Aleshores, a partir d'aquí, hi ha estacions, per exemple, anemos, anemòmetres, sensors de vent, de mesura de la força de vent, situats molt poc alçada sobre el terra, un parell de metres. N'hi ha que estan sobre 10 metres. N'hi ha que són menys completes, n'hi ha que ho són més.
Clar, això ve per la història de la xarxa d'estacions que té el servei, que originàriament les primeres estacions es van instal·lar pel Departament d'Agricultura l'any 88, de l'estació de Raimat.
Correcte.
I el servei va començar a instal·lar estacions l'any 95, amb una automàtica al Fabra, Viladrau, diverses. Què passa? Les que eren per tema agronòmic se situava i tenen situat el sensor 2 metres perquè pels càlculs i les aplicacions que tenen, lògicament els interessa on està les oliveres...
Si hi poses una estació amb una autopista, amb una via de comunicació...
També n'hem posat.
Ha d'anar arran de terra.
Enganxada a terra. Això mateix. En canvi, meteorològicament i climàticament, les estacions han de mesurar el vent a 10 metres, que és com l'altura representativa de l'entorn, sense que tingui massa afectació del terra, ni que estigui massa amunt, massa aèria, i que ja no mesuris el que està passant realment a prop
del terra. A partir d'aquí, en surten tota una sèrie de dades climàtiques que són milions.
Ara fa poc al servei vam arribar a la base de dades meteorològiques, els 1.000 milions de dades.
1.000 milions de dades.
Exactament. I això que implica? Doncs gestionar tantes dades és complicat. I hi ha tot un equip de 5 persones, que és l'equip de control de qualitat de dades, que cada dia revisa de forma manual totes les dades. Hi ha uns filtres automàtics, que, per exemple, si hi ha una dada que sobrepassa els 50 graus...
Canta,
i per tant, en principi és dolenta. I hi ha el que en diem els validadors, que cada dia miren les dades per etiquetar-les com a bones, dolentes o dubtoses. A final d'any, i en general cada mes, totes les dades s'etiqueten. Per tant, sabem que totes les dades tenen un estat que són bones, que són dubtoses o que són dolentes directament.
Perfecte. Intercanvi... Bé, o més que intercanvi, sí, intercanvi de coneixements amb d'altres serveis meteorològics, perquè, clar, ja ho sabem, tot això és un món. Al final, jo tinc aquesta estació d'aquesta marca. No, és que aquesta no em va donar tan bon resultat. A mi m'agrada més aquesta.
Això, afortunadament, des que hi ha el món d'internet, no?, i hi ha publicacions científiques, nosaltres, ho hem de dir, ens basem molt en què fan certs serveis meteorològics de referència. També intentem fer les nostres proves, els nostres estudis. Molts cops una cosa és el sensor com va en un laboratori, que en general tots van molt bé, i l'altre quan l'instal·lem. Per tant, nosaltres, abans d'incorporar-lo a la xarxa, sempre els sensors estan com a mínim un any provant-se en alguna estació, normalment aquí a l'estació de zona universitària tenim com un petit banc
de proves,
però part, evidentment, amb les converses amb altres serveis meteorològics, no fa molt, es va anar a Eslovènia, i una de les coses que van comentar, ells tenen un laboratori de referència al sud-est d'Europa, i es va comentar justament quins sensors utilitzaven, com els anaven, i amb aquestes converses molts cops surten allò, sinergies que ens en aprofitem per amb dos bandes.
Perfecte. Doncs escolta'm, jo crec que amb tot plegat ja tenim una mica més d'idea d'això, la dualitat estació manual, estació automàtica i aquesta evolució gràcies a vosaltres, i sobretot queda molt clar allò que hem insistit. L'estació automàtica és, podríem dir, gairebé manual perquè requereix d'estar-hi sobre perquè estigui ben calibrada i que les dades siguin fiables.
Exactament.
Roger Vendrell, cap de la Unitat de Sistemes d'Observació Meteorològica, el que anomenen la SOM, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Un plaer. Bona tarda.
Igualment, bona tarda.
El concurs.
Pregunta: les estacions automàtiques poden mesurar si està tapat o serè el cel? Premi un forfet doble pel telecadira de Vallter, vàlid fins l'11 de setembre. La setmana passada, digue'm el títol del llibre de Javier Martín Vider relacionat amb la seva tesi doctoral. La resposta correcta era, si vareu escoltar l'entrevista, Pluges, inundacions a la Mediterrània. Premi forfet doble pel telecadira de Vallter, vàlid fins l'11 de setembre, que s'emporta el Josep Rubiol d'Ivars d'Urgell.